her face, man, I love my baby.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Maria Gisbert. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reuneix avui amb les principals associacions municipalistes enmig de la incertesa dels ajuntaments per la demanda de la Generalitat de controlar aglomeracions a platges i places. Una demanda que és molt difícil de complir per a molts consistoris que reclamen el toc de queda i que podria ser el següent pas del govern, segons ha afirmat avui el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle.
Estem a les portes de que es decreti un nou toc de queda, que com, suposo que de moment afectarà els propers 15 dies i a partir d'aquí veurem com això evoluciona. És absolutament clau que la ciutat de Barcelona acabi la seva activitat entre la 1 de la matinada i les 6 de la matinada, que és el que hem demanat.
El toc de queda és una possibilitat a la qual obre camí l'informe favorable dels serveis jurídics del govern, però que també hauria de decidir la justícia. De moment, aquesta tarda, el Tribunal Superior de Justícia ha avalat les restriccions en relació al límit de reunió a 10 persones o la fi de l'activitat d'oci i restauració a 1:15. I la presència de virus a les aigües residuals de Tarragona es troba en nivell vermell, uns registres mai assolits. Així ho demostren les dades que analitza l'empresa mixta d'aigua de Tarragona en les mostres preses aquesta setmana. Laura Casas, Tarragona Ràdio.
EMATSA va començar a detectar més presència del virus a les aigües residuals de Tarragona a partir de final de juny i des de llavors s'ha passat de nivells verds amb poca concentració fins als actuals colors vermells en gairebé totes les zones que coincideixen amb les àrees bàsiques de salut. El president d'EMATSA, Jordi Fortuny, alerta que el nivell de concentració de virus a les aigües és altíssim i que cal estar alerta.
La concentració no és proporcional, sinó que és exponencial. Ens ha de fer entendre que no és que sigui una mica més, sinó que és moltíssim més.
EMATSA du a terme aquestes anàlisis a les aigües residuals i col·labora amb Salut. Forma part del projecte homologat europeu pel seguiment de la pandèmia.
I canviem de qüestió, l'ús d'una serra radial hauria provocat l'incendi que crema a Castellví de Rosanes i Martorell. Els bombers han aconseguit estabilitzar ja el 90% de l'incendi, calculant que com a molt aviat estarà controlat a mitja tarda. Jordi Milian, Ràdio Sant Andreu.
L'ús d'una serra radial hauria provocat l'incendi que crema Castellví de Rosanes i Martorell. L'incendi ja està controlat en un 90% i, segons ha declarat Jaume Bosch, cap de l'àrea regional dels agents rurals, les tasques de manteniment d'una reixa en una casa de l'organització Cançoner Vall d'Aina ha estat el causant de l'incendi.
Sí, aquesta persona estava fent uns treballs de manteniment de la tanca perimetral del jardí d'aquest habitatge que hi ha a l'organització Vall d'Aina. Havia tallat amb una serra radial i estava treballant amb una parella soldadura que presumptament són el causant de l'inici de l'incendi forestal.
En aquests moments hi ha una persona sospitosa, però no hi ha cap persona detinguda.
La investigació encara està oberta, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, i de moment no podem donar més informació que aquesta. De moment no s'ha detingut a cap persona. S'està investigant el presumpte sospitós i a partir d'aquí, doncs, tal com evoluciona la investigació, ja es valorarà doncs, si es deté o no es deté alguna persona.
Des de bombers esperen aquesta tarda tenir el 100% de l'incendi estabilitzat.
I un darrer apunt, Interior instal·larà una cinquantena de sensors químics als polígons químics de Tarragona per a la detecció de productes tòxics en cas d'accident. Així ho ha manifestat el nou conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Fins aquí les notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, un programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Xavi Catxo. Avui és dimecres, 14 de juliol, i volem conèixer el temps que ens acompanyarà aquesta tarda. Manuel Álvarez.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim alguns ruixats locals que descarreguen a hores d'ara a zones del quadrant nord-est de Catalunya i que al llarg de la tarda i sobretot al vespre s'aniran desplaçant cap a l'oest, afectant altres zones de la Catalunya central i del Prepirineu. A banda, a partir del vespre i especialment de cara al final de la jornada, també creixeran nuvolades al voltant del Camp de Tarragona, les costes del Garraf, i aquí podran descarregar xàfecs també puntualment d'intensitat forta i fins i tot no es descartaria que aquests fossin acompanyats d'alguna tempesta. Paral·lelament a la resta, predomini del cel serà poc ennuvolat amb alguns núvols al Pirineu, Prepirineu i a la resta del litoral i prelitoral. La temperatura avui quedarà semblant o una miqueta més alta. De cara a demà s'iniciarà la jornada amb les nuvolades del sector central del litoral i amb alguns xàfecs fins a mig matí. Núvols també d'altres zones de la depressió central i del prelitoral que quedaran restringits a partir de mig matí al nord-est, on durant la tarda podran descarregar alguns ruixats. La temperatura demà encara pujarà una miqueta més. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats coneixerem què és SOS Desaparecidos i com treballa aquesta entitat. Ho farem de la mà del seu president, el badaloní Joaquim Amills. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia. A les 5 conversarem amb la castellarenca Laura Triviño, directora d'Agència de Viatges. A Gastronomia us convidarem a fer una ruta pel passat vitivinícola de Castellà amb l'arqueòleg Oriol Vicente. I tancarem la segona hora amb un nou comerç de proximitat. Avui Lumínic, serveis fotogràfics, galeria i comissariats de Sant Cugat. A les 6 sortirem a l'exterior. Avui ens quedarem aquí a Sant Cugat per anar al cribatge massiu que es fa entre els joves i que va començar ahir a la ciutat. A Cultura entrevistarem la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, la santcugatenca Judit Colell, i acabarem el programa amb l'últim Coses d'Antes de la temporada. Tot això i més des d'ara i fins a les 7 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
Bona tarda. Ciutadans ha fet saber el malestar de la formació davant el que considera reiterades promeses incomplertes per part de l'equip de govern de Terrassa en l'àmbit policial. El portaveu d'aquest grup municipal, Javier González, ha explicat que el juliol de 2020 es va aprovar per unanimitat una proposta de resolució amb el suport de tots els grups, mitjançant la qual s'havien d'establir mecanismes per preservar la traçabilitat extrem a extrem de qualsevol tipus de denúncia interposada pels agents de la policia municipal, a més d'articular els mitjans materials necessaris per impedir extraviaments o errors en la tramitació de les actes o denúncies i la realització d'una auditoria. Segons aquest partit, aquestes mesures no s'han dut a terme malgrat haver transcorregut més d'un any des de la seva aprovació, fet que González ha qualificat d'intolerable. El portaveu de la formació Toronja recorda que la proposta de Ciutadans té la intenció de prevenir que no puguin tornar a extraviar-se multes en el procés de tramitació, tal com va ocórrer el juny de l'any passat.
Ja Sabadell, que marca avui la crònica informativa, Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Al retard s'han cronificat els jutjats de Sabadell i han deixat una situació totalment desesperant que la pandèmia encara ha agreujat més. La degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, assenyala que és un problema fruit del volum de feina i de la manca de recursos.
Pues Sabadell, és que ja et dic, el nivell de volum que tenim al nostre partit judicial no es diu amb tots els recursos que tenim a la nostra disposició, però tant recursos d'instal·lacions, perquè evidentment aquell edifici judicial no està preparat per fer de jutjat, com a nivell de recursos humans.
A la manca de recursos s'hi suma el fet de molts jutges que també estan poc temps a la ciutat i quan marxen s'han de configurar un nou equip i tornar a estudiar els casos, un context que eternitza les instruccions i els procediments. Per Barros, la situació és especialment complexa en el cas dels jutjats socials, on el temps perquè s'admeti a tràmit una demanda d'acomiadament pot arribar a més d'un any.
A Badalona, què és notícia avui? Alexis O, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciat que si les dades de contagis per Covid segueixen la tendència actual, no es podrà celebrar la festa major d'agost a la ciutat. Ho ha dit avui a Televisió Espanyola al programa Café d'Idees. Albiol ha valorat positivament que la Generalitat tingui l'aval jurídic per aplicar el toc de queda i ha aprofitat per reiterar que és una mesura imprescindible. García Albiol lamenta que s'hagin hagut de suspendre activitats lúdiques i culturals a Badalona, però assegura que posa per davant la seguretat ciutadana que l'oci. Per això la suspensió d'actes, que és vigent fins al 18 de juliol, s'allargarà si les dades segueixen com fins ara. L'alcalde també s'ha referit a la festa major d'agost, que ja s'hauria de començar a programar i que podria no dur-se a terme. Ho ha dit avui al programa de Gemma Nierga a la 2.
En l'horitzó ara tenim les festes d'agost, que la festa major d'agost, que també es té cap programa amb una certa antelació, però és evident doncs, que si en els propers dies segueix aquesta tendència, doncs, malauradament, les tindrem que deixar per un altre any.
Pel que fa a la possibilitat que la Generalitat apliqui de nou el confinament nocturn, l'alcalde de Badalona ho considera imprescindible per a la ciutat. Albiol creu que les noves mesures anunciades pel govern criminalitzen el sector de la restauració si no van acompanyades del toc de queda. Albiol creu que un cop tanquin a 1:15 de la matinada bars i restaurants, la gent podria seguir al carrer fent botellón.
Seguim al litoral, ens n'anem fins al Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Prat s'ha convertit en la primera ciutat amb aeroport amb tràmits simplificats per instal·lar plaques fotovoltaiques. És el resultat d'un acord entre l'Ajuntament i l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que s'ha traduït en l'ordenança municipal d'autoconsum amb energia fotovoltaica aprovada al ple municipal del passat mes de maig. Es tracta d'una regulació que permetrà el desenvolupament d'un model d'energia neta, sostenible i democràtica. Una iniciativa amb què es vol agilitzar la tramitació burocràtica en aquest sentit, alhora que s'impulsa aquesta nova tecnologia amb bonificacions fiscals. Escoltem la tècnica d'energia i de canvi climàtic, Susana Laredo.
A nivell de costos econòmics, també, perquè una instal·lació que a mi no m'agrada parlar de costos d'inversió o quan tindrem el retorn de la inversió, perquè també dependrà molt dels hàbits d'aquella persona, d'aquella família que tingui la instal·lació posada. Si tu concentres molt el teu consum amb les hores solars i a més fas un bon hàbit de consum i ets eficient, aquest període d'amortització serà molt més curt.
A més, des de l'Ajuntament s'imposa també la instal·lació de plaques fotovoltaiques a 22 cobertes municipals després de l'estiu. Des de la Casa d'Energia s'ofereix assessorament i acompanyament al veïnat que vol instal·lar-les, així com formació per reduir el consum d'energia.
Seguim aquesta ronda ara per Castellar del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació de Veïns de Can Font i Can Avellaneda i l'Agrupació de Veïns del Pla han suspès les festes que s'havien programat aquest mes de juliol davant l'increment de casos de contagis Covid registrat en els darrers dies a Castellar del Vallès. Concretament s'ajornaran fins a finals d'agost si les dades epidemiològiques ho permeten les festes majors de Can Font i Can Avellaneda, mentre que la Revetlla de Sant Jaume se suspèn definitivament.
Tancarem aquesta ronda d'actualitat, com sempre, amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Víctor Palacios. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Sant Cugat tancarà els accessos a tots els parcs urbans i zones forestals a partir d'aquest dimecres a la nit, entre 1:15 i les 6 del matí, per evitar els contagis de la Covid-19. També prohibirà l'entrada a l'aparcament de l'Avinguda Roquetes, on s'acostumen a concentrar molts joves per fer botellots. De fet, aquest és un dels motius principals pels quals l'Ajuntament, seguint les indicacions de la Generalitat, ha ordenat aquest tancament nocturn. La mesura entrarà en vigor aquest dimecres i fins a nova ordre. Aquesta recomanació de la Generalitat, però, no ha agradat a tothom. El Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental, en una nota de premsa de 6 punts, manifesta la impossibilitat del món local de donar compliment a les mesures que ha plantejat la Generalitat de Catalunya aquesta setmana. Consideren, per un costat, que les mesures no són suficients i que les que s'han publicat no són clares. D'altra banda, han manifestat que cal més coordinació amb el món local, també demanant més reforços per a l'atenció primària de la comarca, que diuen que viu una situació de tensió important. Per la seva part, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Engla, ha demanat recuperar el confinament nocturn per aturar l'expansió de la Covid-19. Sentim-la.
En aquestes mesures de restricció que ha anunciat el govern, nosaltres li demanem també que es prengui la mesura del confinament nocturn. És imprescindible per acabar amb aquesta onada de contagis, no? Ens estem referint a totes aquestes aglomeracions que passen a la nit, al carrer, a l'espai públic, no? A l'aire lliure, i per tant necessitem aquest plus i aquesta ajuda per part de l'autoritat sanitària.
A l'espera de resposta de la seva petició, de moment l'Ajuntament ha reforçat la presència policial al municipi i ha suspès aquelles activitats principalment dirigides als joves on hi havia una previsió de concentració de persones.
Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
SOS Desaparecidos és una associació sense ànim de lucre, activa des de l'any 2007 i que col·labora en la difusió de persones desaparegudes de qualsevol edat. Aquesta entitat està presidida per un badaloní, en Joaquim Amills, qui, a més, és el portaveu de la família en el cas de les nenes desaparegudes a Tenerife, l'Anna i l'Olivia, que malauradament ha tingut un final tràgic amb la troballa al mar del cos sense vida d'una de les nenes a 1.000 metres de profunditat. Avui al Connectats volem conèixer com treballen entitats com SOS Desaparecidos per ajudar a les famílies a trobar els seus éssers estimats. Anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona. Alexis, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs així és. Avui ens centrem el tema del dia en l'entitat SOS Desaparecidos, perquè darrere d'aquesta entitat hi ha el badaloní Joaquín Amills, que ha estat portaveu de la família en el cas de les nenes desaparegudes a Tenerife, l'Anna i l'Olivia. Amills és el president, com diem, d'aquesta entitat SOS Desaparecidos, que ha portat més de 2.700 casos de desapareguts. Un d'aquests casos ha estat el del seu propi fill, en Júnior, que es va perdre a les costes d'Almeria l'any 2008 i encara no ha estat trobat. Amills, nascut al carrer Sant Pau de Badalona, es va traslladar l'any 1985 a Almeria per qüestions laborals, tot i que li agrada tornar a Badalona de tant en tant pels records que té. Bona tarda, Joaquín, com estàs?
Encantado de estar en una emisora de mi tierra, de donde nací.
L'emisora de la ciutat on vas néixer, precisament ara ho comentàvem, Joaquín, nascut al carrer Sant Pau de Badalona, tot i que després et vas traslladar a Almeria, però la infància i l'adolescència la vas viure aquí, a Badalona, oi?
Sí, hasta el año 1985, que me vine ya para Almería por temas laborales, profesionales, pero evidentemente, es decir, nací, me crié, todo. Fue la escuela Minguella, luego los maristas Champagnat, luego al Instituto Albéniz, es decir, bueno, toda mi juventud y adolescencia y parte de mi primera parte profesional fue en Badalona.
Joaquim, ets portaveu de la família de les nenes desaparegudes a Tenerife. Ha estat una etapa dura per tu, hem conegut el desenllaç tràgic d'aquesta notícia. Ha marcat un abans i un després aquest cas?
Así es. Creo que desde el principio que hablamos y que empezamos a difundir la alerta de esta desaparición, a hablar con todos los medios, teníamos claro que marcaría un antes y un después. Sí, es verdad que este después pensábamos en todo momento que sería de la mano de Olivia y de Ana, sabiendo que estaban ya en su hogar, pero que esa trayectoria significara. Piensa que la difusión que ha tenido este caso es la de mayor difusión a nivel internacional. Ni siquiera Alerta Amber de Estados Unidos consigue estas cifras. Te digo que solamente por parte de esos desaparecidos el alcance de difusión directa fue de 50 millones. A través de la red de cajeros de Euronet fue distribuido en 50.000 cajeros de Europa y alcanzó 140 millones diarios. Si eso lo multiplicamos por los días que estuvo, nos vamos a 1.500 millones de difusión. Si añadimos televisiones, prensa, televisiones de Colombia, de Miami, de Orlando, de Argentina, es un caso que ha traspasado las fronteras, precisamente porque antes de que supiéramos el fatal desenlace, ya de por sí era la societat diciendo basta ya de utilizar a los menores.
Sens dubte, Joaquim, malauradament un cas molt mediàtic per, és clar, aquestes dues desaparicions d'aquestes dues menors, però és clar, dèiem al principi que has portat més de 2.700 casos de persones desaparegudes. Clar, durant tota aquesta trajectòria, Joaquim, us ha facilitat la feina, no?, a l'hora de difondre casos, la proliferació de mitjans digitals, les actuals eines tecnològiques que tenim com ara Twitter o xarxes socials, no?
Claro, comparado a hace pocos años, a una década anterior, hoy en día tenemos una difusión bárbara y caso, porque inmediatamente hay medios digitales, periódicos, que inmediatamente se hacen eco. Pero hasta hace pocos años era dificilísimo. Hoy en día tenemos ya acuerdos con medios de prensa que cuando vemos que es una desaparición de alto riesgo o de una persona que es vulnerable por su salud, por indicios de que corra peligro la vida, inmediatamente se hacen eco de la noticia, ¿no? Pero, lógicamente, de vez en cuando tienes un caso que se convierte en mediático y siempre tienes que pensar que ese caso sirva para que cambien las cosas y que todo sea distinto, ¿no? Y creo que firmemente que con el caso de Ana y de Olivia esto va a ser una realidad.
I Joaquim, quan una persona desapareix i passen els anys i no se la troba, aquestes persones queden registrades en una base de dades durant un temps determinat, caduca aquesta base de dades de persones desaparegudes?
Como personas desaparecidas, si no se encuentran sus cuerpos, van a seguir estando en la base de personas desaparecidas, que es PDIRH, personas desaparecidas y restos humanos. Es una base de datos que comparten todas las policías nacionales y autonómicas, donde se inscriben todas las desapariciones, y van a estar ahí registrados hasta que cumplan 110 años. Es decir, un desaparecido nunca cesa hasta que es encontrado o hasta que cumple 110 años. Por otra parte, existe la posibilidad de declarar a una persona fallecida en la mar cuando ha transcurrido 2 años, no hay que esperar 10 años, siempre y cuando se acredite que haya testigos que confirmen en sede judicial que esta persona cayó al mar o se hundió en la mar. Yo ahí no sé si toda la investigación de Guardia Civil sería suficiente para este hecho. De todas maneras, es un procedimiento civil que emprende la familia y que no tiene nada que ver con la desaparición. Es decir, puede ser el estado de una persona fallecida, pero seguir siendo una persona desaparecida. La persona desaparecida es, por ley, hasta que cumpla 110 años. O la encuentras, o hasta cuando cumpla 110 años, se borra automáticamente de los archivos. Es decir, no hay un señalamiento de esta persona. Mientras tanto, es decir, dentro de 50 años, existirá un señalamiento que si con este nombre o con este DNI en cualquier punto del mundo se introducen esos datos, además están en Interpol, inmediatamente sale el señalamiento de persona desaparecida. Pero otra cosa es querer declarar a una persona fallecida. En este caso, en la mar son 2 años y si es un caso normal de desaparición en tierra son 10 años, salvo también que la persona cumpla 70 años. En ese momento que cumple los 70 años, inmediatamente la familia puede optar a declararlo civilmente fallecido.
Aquest cas de les nenes de Tenerife, ja hem comentat, un cas que ha donat la volta al món, molt mediàtic, s'ha viralitzat i que ha posat sobre la taula, ha evidenciat el tema de la violència vicària. Però és clar, Joaquim, tu ets president de SOS Desaparecidos i el tema de la desaparició ho has viscut en primera persona perquè va desaparèixer un fill teu amb només 23 anys. Això va ser l'any 2008.
Así fue. A raíz de esto, a los 2 años es cuando junto con Fran Jiménez y Dani Jiménez fundamos SOS Desaparecidos.
I el registre de dades de persones desaparegudes ho teniu registrat per municipis, a nivell autonòmic?
Los tenemos a nivel de autonómico, pues son los datos del Ministerio de Interior, los que facilita cada año. Sí, decirte que en Cataluña tenemos 2 coordinadoras, una que es Laura López, que está en Barcelona, y otra que es Mariluz Romero, que además está en Badalona.
Y actualment a Sos Desaparecidos sou prop d'una cinquantena de persones, oi?
Mira, nosotros tenemos ahora mismo, componemos 45 personas, el equipo de Sos Desaparecidos. Hay profesionales, desde abogados, psicólogos, periodistas, criminólogos, detectives, y aparte de los coordinadores generales. Cuando una persona desaparece, lo primero que le brindamos es la difusión de las alertas a nivel de todas nuestras redes. Repetía, en el caso de Olivia, esta difusión fue un alcance de 50 millones. En una persona, digamos, en una desaparición normal, en 24 horas podemos estar hablando de una difusión de 150.000, 200.000. Si es una persona que, por lo que sea, llama más la atención por el sitio, por la zona, por la edad, bueno, pues nos ponemos inmediatamente en 1.600.000. Luego, uno de los coordinadores se pone en contacto con la familia, si necesita que se le acompañe a comisaría, si necesita cualquier otro trámite, y nos volcamos un poco también en saber orientar de todo lo que va a ser los siguientes días, ¿no? A medida que vaya avanzando el tiempo, pues las ayudas que necesite se las vamos brindando. Es decir, lo que intentamos es que la persona no entre en una fase de victimizarse y que quede estable, y quede estable anulando su calidad de vida. Lo que pretendemos es que, lógicamente, estamos ante un duelo congelado, porque así lo define nuestra psicóloga en una guía especial para familiares, pero lo que pretendemos es que este duelo congelado se haga viviendo i luchando bajo una aceptación.
Clar, Joaquim, perquè, clar, estem parlant d'una tragèdia, eh? Tot i aquesta gran tragèdia que ha viscut aquesta família, podem dir que el fet d'haver trobat el cos al mar és un alleugeriment per a aquesta família que està vivint aquest dol congelat.
Claro, porque sabes el resultado, y sabes el resultado de la niña, sabes el resultado de Ana, que no está con Olivia porque la bolsa se rompió. Y ese es el gran problema. Va a ser muy difícil, y somos conscientes de que va a ser muy, muy, muy complicado, porque no sabemos en qué punto se rompió esa bolsa, y de acuerdo a la profundidad, el cuerpo pudo desplazarse más o menos. Y también va a ser muy importante, y va a ser un tercer milagro, encontrar el cuerpo de este sujeto. Y fíjate que en ningún momento nombro, lo digo por su nombre, pero si no se ha encontrado el cuerpo de este sujeto, va a quedar en el aire, el círculo no podrá cerrarse, con lo cual va a ser siempre una incógnita y hasta me atrevo a decirte un miedo para la madre, no tener la certeza de que este elemento se suïcidó.
I quan una persona, no, perd un ésser estimat, aquest ésser estimat desapareix i vius aquesta pèrdua, no, en primera persona, sempre es té l'esperança, si no es tenen notícies del contrari.
Claro, desaparecen, se van muchísimas expectativas, la esperanza la tienes, pero cada vez es más remota. Lo que sí es verdad es que la peor desgracia para una familia es un desaparecido. Es lo más cruel, porque es más cruel que la muerte, porque la muerte te puede venir repentina, pero sabes cómo, cuándo, dónde, haces un duelo y cierras este duelo. En el caso de un desaparecido, como te decía antes, el duelo queda congelado, y es una expresión que me encanta de nuestra psicóloga Patricia Cabrera, pero es que además tienes no sabes nada, no sabes cómo, cuándo, dónde, no sabes la verdad. Fíjate una cosa. Cuando, si tú y yo saliéramos ahora a la calle con un folio y vamos diciendo a la gente que nos firme quien renuncie al derecho a la verdad, nadie nos va a firmar. Nadie dirá, no, no, yo quiero siempre la verdad. ¿Cómo voy a...? La verdad forma una parte esencial en nuestra vida. Desde que nacemos, desde que tenemos 2 años, que nuestros padres nos están diciendo, di la verdad, siempre a la verdad, en nuestro mundo laboral, profesional, en nuestras relaciones familiares, exigimos y decimos la verdad como elemento fundamental en nuestra sociedad. Cuando tenemos un desaparecido, lo que nos falta es la verdad, porque todos son preguntas sin respuesta, todos son hipótesis, y como más preguntas tienes, más te formulas seguidamente. Da igual que pase un mes, que pasen 15 años, Pero además aprendes algo, que sobrevivir es pensar en esa esperanza del día. No pensar qué sucederá mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de 3 años. Si el 11 de septiembre de 2008 a mí me dicen que a fecha de 2021 seguiría igual, te digo que me pego un tiro. Entonces, decimos siempre a la gente, día a día, no pienses qué va a suceder mañana, cómo será pasado mañana, no. Y es una situación terrible porque te falla todo. Es decir, cuando tú no tienes ese derecho a la verdad, y no es culpa de nadie que no tengas ese derecho a la verdad, la vida te niega ese derecho a la verdad, se tambalea toda la estructura, se tambalea la seguridad, se tambalea la justicia y se tambalea la libertad incluso. Porque dices, bueno, ¿cómo puedo ser libre si vivo a costa de alguien que esté mintiendo, de alguien que oculte datos, de alguien que no diga la verdad? ¿Cómo puede ser sentirme libre si el sistema està fallant?
Joaquim Amils, ha estat un plaer tenir-te aquesta tarda amb nosaltres al Connectats per parlar-nos de esos desaparecidos. Esperem que totes aquestes desaparicions que treballeu en elles, en aquests casos, i encara no s'han resolt, doncs tant de bo totes tinguin un bon final. Moltíssimes gràcies, i si algun dia, ja saps, vols passar pels estudis de Radio Ciutat i tornes a Badalona, doncs ets benvingut. Gràcies, Joaquim. Doncs Carme, avui hem conegut aquesta important tasca que desenvolupen des de ja fa anys, des de esos desaparecidos, ajudant a aquestes famílies que ho passen malament davant la pèrdua d'un ésser estimat.
Efectivament, moltíssimes gràcies, Àlex. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Minuts passen ja de 4:45 de la tarda i afrontem ara la part que dediquem a l'espai d'opinió. Aquesta tertúlia Tres Bandes que avui compartim amb el Juan Merino, que és jubilat i activista, i el tenim a Sant Cugat avui, segurament a la Floresta. Juan, bona tarda.
Hola, bona tarda. Pues sí, aquí a la Floresta.
A la Floresta. Sembla que estiguis més lluny, de la Floresta, perquè arriba bastant fluixet. Però vaja, espero que ens puguem entendre. Anem fins a Castellà del Vallès. Allà hi tenim a l'Òscar Cardona, que és el director de la carpeta de la Bio. Òscar, bona tarda.
Bona tarda. Espero que estigui més a prop que el meu company.
Estàs més a prop, sí. I això que físicament és al revés, però vaja, sembles més a prop tu que no pas el Juan. I anem fins a Badalona, que ens doni una mica la brisa. Antoni Camacho, coordinador de Federalistes d'Esquerres. Què tal? Bona tarda. Antoni, bona tarda. Què tal?
Bé, bé, molt bé. A molt... prop o lluny?
Bé. Jo crec que se sent força bé.
Vale.
Bé, doncs afrontem la última tertúlia de dimarts, amb vosaltres, perquè ja tanquem aquesta setmana la temporada del Connectats. I el primer dels temes que us volia proposar, doncs, inevitablement té a veure amb aquestes noves situacions que es produeixen amb motiu de la pandèmia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha avalat tornar a limitar les reunions socials a Catalunya a 10 persones com a màxim. Recordem que l'altra restricció que també ja es contempla és la de tancament d'oci i de restauració a partir de 1:45, i ens quedava pendent, i sembla que es decidirà aquesta tarda, si s'aplica toc de queda imminent, però únicament als municipis, aquelles ciutats que estiguin amb un índex de contagis més elevat, és a dir, s'aplicaria el toc de queda a la valenciana. Què us sembla a vosaltres aquesta manera d'intentar novament frenar aquesta pandèmia del coronavirus? Us semblen mesures que poden ser suficients, que calien, caldran més? Com ho veieu tot plegat? Antoni, vols començar tu?
Sí, bueno, jo mateix.
Vinga.
Bueno, jo trobo que són necessàries, però haurien de ser innecessàries, és a dir, crec que la gent en general doncs no n'és conscient de que tot i les vacunes doncs això és un virus que està amb nosaltres i que hem de procurar evitar les imatges que hem vist, que jo crec que han estat terribles, no? Que una vegada s'ha obert una mica l'espita, no? Perquè la gent pugui gaudir de reunir-se, doncs les imatges que hem vist s'estan doncs, bueno, portant a això que tenim ara, que hem de tornar a recluir la gent, et tocs de queda i aquestes coses. No sé, jo soc de l'opinió que aquesta espècie humana s'extingirà, però perquè som idiotes, els tots, eh? Som idiotes i al final morirem però per això, per idiotes.
Que necessitem de normes i renormes i lleis renormes per prohibir coses que les podríem controlar en molts casos, no?
El sentit comú, però jo he vist gent, els joves, no? Per exemple, que tothom toca els joves. Ostres, és que tenen germans, tenen pares, mares, tenen nebots. Vull dir, hem de ser conscients tots. Jo sé que quan ets jove, tots hem sigut joves en algun moment, doncs vols gaudir i vols disfrutar del dia a dia i sembla que el món s'acabi demà, no? Però home, és que tenim una pandèmia que s'està morint gent, no? Bueno, desgraciadament, pues això, tindrem que tenir mesures més dures, haurem de tenir, perquè evitar que la gent, en fi, es prengui el virus, no?
Mm-hmm. Òscar?
Doncs bé, això de ser, diguem-ne, tertulià i d'estar d'acord amb el que acaben de dir, sé que no és molt habitual, però, vaja, estic completament d'acord amb el que acaba de dir el meu company, i la veritat és que el sentit comú és el menys comú dels sentits en molts casos. Millor dir, sí. Jo diria que en molts casos potser no, en quant a percentatge, però els suficients com perquè aquest virus s'escampi de mala manera. Lamentablement, crec que quan es va alliberar, diguéssim, certes restriccions, diguéssim, perquè venia la verbena i venien ponts, i semblava que tot havia acabat, semblava que això ja havia passat. Mm. I la veritat és que crec que tenim virus per temps i hem de ser molt curosos a l'hora de la nostra aptitud front a aquest virus. Mm-hmm. Vaja, el que acaba de dir el meu company, estic totalment d'acord i crec que poca cosa més hi podria afegir jo.
Parlen d'intervencions o de restriccions quirúrgiques com aquesta manera d'aplicar el toc de queda, que sembla que serà únicament, com us comentava abans, per aquells municipis, ciutats en què la taxa de contagi és molt elevada, com per exemple el cas de Sant Cugat, que aquí em sembla que no ens lliurarem i haurem de tornar a casa a l'hora que ens diguin. Juan, tu com ho veus a l'aplicació d'aquestes restriccions?
Jo la veig bastant bé. Vull dir que és necessària, tal com està la situació ara.
Sí,
però de les no continues tan lluny.
Sí, està bastant lluny. Farem una cosa, Juan, perquè és que si no la comunicació serà com estar amb el Gila en plena guerra, saps?
Mesura ara Balboja de las monjas.
Farem una cosa, Juan. Penges i ens dones un fix per trucar-te al fix a veure si podem mantenir una conversa més normal, no? I on la comunicació sigui més fluida, perquè si no serà impossible. Et sembla?
El fix.
Vinga, sí, el fix. Gràcies. Bé, doncs continuem amb l'Òscar i l'Antoni. Un dels dos apuntàveu fa una estona que tenim virus per estona, i és que fins i tot els experts ara ja parlen o manifesten que el tema de la immunitat de grup sembla, si no impossible, bastant complicada, perquè, clar, depèn molt de les circumstàncies, ho estem veient ara, eh? Hem tingut, aquesta serà la cinquena onada, i estem ja amb vacunes, amb segones dosis, amb una part de la població que en principi està immunitzada, però tot i així també estem veient que hi ha contagis de persones que s'han vacunat o que bé han passat la Covid. Per tant, el plantejament, jo no sé si vosaltres penseu que haurem d'aprendre a conviure amb aquest virus?
Jo crec que sí, vull dir... Perdó, crec que t'he interromput.
No.
Sí, endavant, Òscar, després l'Antoni, vinga.
Val, doncs jo crec que sí, que haurem de conviure, perquè aquest virus s'adapta a diferents formes i fa que sigui els contagis doncs molt evolutius, o sigui, no hi ha un sol contagi, sinó que el virus adopta formes diferents per contagiar més. És un virus, com molts virus, molt intel·ligents, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores crec que és difícil. Aviam, la solució podria ser tancar-ho tot i estar tots tancats a casa, clar, durant 6 mesos, però clar, sí, crec que això és molt difícil, vaja, impossible, quan també s'ha de compaginar amb una economia de la qual no podem o no volem renunciar, i això crec que és difícil de compaginar. D'aquí ve que hi hagin d'haver-hi doncs noves restriccions, vaja, i totes aquestes coses que ens poden venir a sobre, malauradament, però penso que és l'única solució i l'única alternativa.
Mm-hmm. Antoni, i després anem amb el Juan, que em sembla que ja el tenim.
Bueno, jo, és que, efectivament, haurem d'aprendre a conviure amb el Covid com amb la grip, exactament igual. Pensem una cosa, no?, que en primer lloc la vacuna no et cura, eh? La vacuna et protegeix, sí, vull dir, no han trobat la cura, no? I fins i tot l'altre dia hi havia una persona de 80 anys, ha vacunat les dues dosis, doncs, i ha mort, eh? Vull dir, perquè aquest virus, com deia el company, que muta, no? I ara està la versió delta, no? Sí. I canviarà més. I aleshores, si nosaltres no som capaços de prendre aquestes mesures, s'han de prendre, de no socialitzar, i això és el que costa. I tancar la gent, pues, efectivament, no es pot fer, per la crisi econòmica que tenim, no es pot tancar un país, no? I això és una pandèmia mundial. Vull dir que el virus no és a Catalunya, no és a Aragó, no és a Espanya, no és a França, és a Europa, és a Estats Units, és a Àfrica, a tot arreu, no?
Sí,
aleshores,
sí,
ens haurem d'acostumar, pues, igual que ens vacunem de la grip, doncs de la Covid, no? Fins que s'erradiquin, com tantes malalties que en el passat que s'han trobat les vacunes, però no pas se sap com matar el virus, no? Pot evitar, però... vull dir, protegir-nos, i jo no tinc cap mena de dubte. I el dubte personal ja que tingui, i no és per ser mal pensat, és que fins a quin punt no totes aquestes variables que n'hi ha, o mutacions del virus, doncs, home, d'unir-ho amb tants milers de milions que s'estan invertint, doncs no sé, jo crec que els estats han posat molts diners, eh? I les multinacionals s'estan forrant, però forrant de calés, doncs, home, que siguin molt més eficaces del que són en l'actualitat, no? Perquè està vist que, per les coses que anem veient, pues, que no és el percentatge d'eficàcia, doncs és una mica... hauria de ser millorable, no?
Uh-huh.
I és una qüestió d'això, d'acostumar-nos.
Mira, per posar una mica d'humor i aprofitar el que comentava abans l'Òscar, podríem pensar que es tracta d'un smart virus, que és un virus intel·ligent. Sí. Juan, a la Floresta.
Hola.
Home, això ja ha canviat, eh?
Bona tarda.
Això ha canviat. Juan, vinga, tu tanques amb la teva intervenció el tema de les mesures i el toc de queda, i després canviarem de tema. Vinga.
Bueno, pel que he pogut sentir, he sigut d'acord amb els companys del tema que s'està parlant, perquè penso que ja tenim una mica d'experiència, no? Però sí, d'acord amb les mesures aquesta del toc de queda, però el que no trobo jo molt, molt bé és que aquestes qüestions passen per al Tribunal de Justícia. O sigui, que sean los jutges al final el que te dona el vistiplau, diuen que perquè afecta a drets fonamentals. Jo no penso que, lo, que los jutges estén especialitat en medicina. Yo pienso que hay que fe, hay que, bueno, él no me que tendría que firmar lo que le dicen los virólogos, la gente que son especialistas en aquel tema, porque fins ara no han fet ningún curset aquel señor para que estas cosas. Por lo demás, sí, y que tenen en cuenta de que això pues continuaré en aquesta situación, y a mes ahora que la Delta aquesta se ha convertido en Delta Plus. S'ha convertit en Delta Plus i resulta de que, bueno, per les notícies que hi ha, pues que tindrem Delta para largo. Sí, i sí. Bueno, jo a mi m'he quedat sorpresa avui perquè el doctor en Juan és un virólogo que ha fet una declaració avui que diu que bueno, que estan posant les vacunes intramuscular perquè és que era lo millor que tenien ara para pararla, però és que això tindrà que ser intranasal, perquè hi ha la plus esta, que allà, aquesta delta afecta no solament a los pulmons, sinó que afecta a tots els organismes del cos ja. O sigui que la cosa, pues van a tindrem que tomar medidas més fortes encara, no? Sí, tal i sí. Com estan. Però de tota, i perdó, ja acabo, de tota mena, jo penso de que això ja era previsible que passasse, perquè ja hem passat per lo del cap d'any i la Constitució i totes aquestes coses, i tenien que haver vacunat a la gent jove, tenien que haver vacunat abans de soltar-los ja a les vacances. Res més.
Sembla que parlis de vaquilles,
Sí.
De deixar-los anar també, pobres.
És que els pobres, després de 18 mesos que estan així, pues, com van a sortir? Ja. Però salen d'escape tots, no?
Vinga,
o sigui, això haurà que havia anat una mica en cura i posar-li les vacunes abans de sortir. Que lo estan passant molt malament,
Sí, no, però, i nosaltres també continuarem passant-lo malament, tant si estem vacunats com si no, perquè amb totes les restriccions que ens vindran ara un altre cop, doncs, vinga, escolta.
Carme, només un matís.
Digues.
Home, jo torno a dir que això no cura, que la vacuna no cura, aviam si ens ho fitenquem al cap.
Sí, això ho tenim clar.
No, l'altra cosa, això que deies de la justícia, els biòlegs i els experts tampoc són unànims, no tenen, no hi ha una certesa i tothom pensa el mateix, I aleshores...
Sí, però algú més que els jutges sí que sap.
Quan tu limites uns drets fonamentals, és inevitable que entri la justícia, perquè estem parlant...
Sí, jo estic d'acord amb això, però...
T'ho dic que tant de bo el món científic estigués totalment d'acord i tingués una única paraula. Però, ostres, d'un-hi-do, el que ens han trobat només era això, però clar. Sí.
Escolteu, mireu, canviem de tema perquè ens volem fer ressò d'aquesta prova pilot que s'ha fet a Islàndia. Fa molt de temps també crec que vam parlar en una ocasió d'una altra que es va fer a Nova Zelanda, que té a veure amb els dies de treball, és a dir, reduir la jornada de 5 a 4 dies. S'ha fet un estudi amb 2.500 treballadors públics i sembla que ha estat un èxit. Jo us pregunto, aquest sistema és extrapolable a Catalunya, a Espanya? Com ho veuríeu vosaltres?
Bé, jo crec que depèn de la productivitat de cada país. O sigui, si Espanya precisament té una productivitat molt baixa, dubto que es puguin rebaixar les hores. Perquè el que treballem més hores no significa que siguem més productius. Però Espanya precisament no està al cap d'aquest tema. Jo estaria molt d'acord en que treballant 4 dies a la setmana n'hi hagués prou, faltaria més, i crec que tota la gent que treballa, no ho dic per mi, perquè jo estic jubilat, tota la gent que treballa, doncs crec que ho agrairia. Però clar, hem de veure si les indústries estan preparades per tenir aquesta, i els treballadors també, per assolir una productivitat que poguéssim assolir aquests beneficis socials, que crec que tots estarien d'acord en tenir-les.
Vinga, més opinions.
Bueno, jo crec que això han de ser molt curosos. El tema de la reducció de jornada com una manera de que hi hagi més feina, els sindicats ho hem estat defensant des de Inilo Tempore, i bueno, ha tingut resultats diversos, no? Jo crec que això que deies, Òscar, sobre el tema de la productivitat, hem de veure per sectors. Espanya és un país molt productiu. El sector de la indústria auxiliar de l'automòbil és el més productiu, té més productivitat d'Europa. Vull dir, depèn del sector de la productivitat, depèn, sí, del, sector,
depèn del sector
i depèn d'Espanya, per exemple, Catalunya. La primera indústria que hi ha és la indústria de serveis, o sigui, el turisme, hotel, restauració, tot això. Si coneixeu una mica el sector, o sigui, amb una cuina d'un restaurant es funciona al 110%, vull dir. Aquests experiments que fan, jo quan he vist que era a Islàndia i que eren empleats públics, dic, bueno, pues vale, però hem de veure exactament quin impacte té en determinats sectors, per exemple, la construcció, per exemple, la indústria de l'automòbil, la indústria càrnica, veure de quina manera això pot servir per generar ocupació, que al final es tracta d'això. No només d'aquest sector visqui millor en el sentit de que treballa 4 hores, sinó que té això un valor afegit. El valor afegit només pot ser un, és que hi hagi més treballadors que puguin ocupar un lloc de treball, no? I si veus les dades d'Europa, doncs hi ha unes diferències bestials entorn a la gent aturada que hi ha en països i d'altres, no? Jo sí que crec que això és una mesura que pot servir, però no és un remei universal que resoldrà el problema de l'atur a Espanya, eh? Però hem d'avançar en aquest tema, i a mi el que no em serveix, ho sento, la meva opinió, només que la meva, no puc donar només que altra que la meva, no em serveix el servei públic, un treball públic que és garantit, que és fix i tal, i amb unes pautes de treball molt determinades, a generalitzar en un país com Espanya, que és de petita i petitíssima empresa. Vosaltres, quan veieu la SEAT, la Nissan, la Nissan ha tancat, i tots els sectors de Ford i d'altres, telefòniques, és una excepció. Espanya és un país de petita i petitíssima empresa, i mitjana. Va, mitjana també. I aleshores és aquí on nosaltres hem de veure de quina manera es poden treballar menys hores perquè treballi més gent i la productivitat, com deia l'Òscar, que és molt important, no baixi.
Juan.
Sí, no, jo estic pràcticament d'acord en tot, no? Bueno, crec que sí, o sigui, que això té que anar per sector. Les dues empreses que tenen notícia d'aquí d'Espanya estan funcionant fa poc, però jo crec que això haurà que anar avançant, com totes les coses en aquest país que estan per fer, no? Hi ha que avançar i que per sector que vagi incorporant aquest sistema, que a lo millor pues, dona resultat aquí també. Però com dius tu, o sigui, la gent, o sigui, Espanya, la gent que té és bastant productiva. A excepció alto, perquè resulta que Islàndia dir que era l'han fet per als funcionaris. Jo no sé si aquí s'aplica a los funcionaris, què passaria. No ho sé. Perquè el sistema del funcionariat d'aquí en Espanya, bueno, lo sé molt bo, no ho sé. A lo millor no acceptaria estar 4 hores. Bueno, suposo que habrá molts que no arribaran ni a les 4 hores que estan ara.
Així, i veieu beneficis? Si veieu beneficis, quins beneficis veieu? Perquè aquí la idea també era doncs, que tant els treballadors com les empreses sortissin afavorits d'aquesta reducció de jornada amb idèntic sou, amb el mateix sou que estan cobrant fent 5 dies de feina.
No, però si això, Carme, si és el mateix sou i treballes menys, estàs incrementant el salari net. Vull dir, perquè això és d'entrada. Dic, però sí, l'única cosa que pot servir això és, una, que l'empresari, doncs, obtingui un benefici. Sempre que firmes un conveni, guanyen o perden les dues parts. Els treballadors i els empresaris guanyen, no?, en el sentit positiu de la paraula. Perquè nosaltres venem la força del treball, la que sigui, doncs el que siguis tu, doncs, fàbrica i tal. Aleshores, l'única cosa que pot entusiasmar i impulsar aquesta mesura és que això serveixi perquè generi més ocupació, perquè si no, bueno, el que ho pugui fer, estupendo, tindràs més hores de lleure i podràs disfrutar de la pesca, del que t'agradi, estudiar, el que sigui, però si tenim una taxa d'atur com a Espanya del 15 o del 20%, ara no recordo exactament, doncs, home, que hi hagi un sector hiperbeneficiat i que això no millori o no redundi en altres sectors, doncs trobo que una societat no per viure en uns sectors que són privilegiats treballant 4 dies a la setmana i una taxa d'atur que és infame. Vull dir que el 40% dels joves a Espanya estan a l'atur, que és molt fort. I aleshores, totes aquestes idees, aquestes propostes han d'anar pensades per un problema estructural que té aquest país que sobre l'atur. I faré un petit parèntesis. Aquestes dades, vull dir, el percentatge d'atur també és fals, perquè hi ha molta economia submergida. Vull dir, és que s'han de fer moltes coses alhora, perquè no, amb una mesura no resoldrem res, eh? Perquè dic, hi ha molta economia submergida. S'ha arribat a dir, hi ha estudis, perquè això sempre és complicat, que un 20% de la indústria, dels ingressos d'aquest país està, o és economia submergida. Això és una bestiesa, una bestiesa. Cap país es pot permetre que tants diners siguin ocultos i que aquesta no repercuteixi en l'arc comú del país, no?
Ens queda un minutet.
Perdona.
Ara,
molt ràpid.
Jo crec que, evidentment, si això ha de beneficiar que hi hagi més gent ocupada, és bo, però com acabeu de dir, hi ha en aquest país una petita i mitjana empresa que em sembla que és molt difícil que d'avui per demà es pogués adaptar amb aquesta merma d'hores de treball i mantindre els mateixos sous i contractar més gent. Crec que en aquest país queden moltes coses per fer. Una d'elles potser aquesta, però queden tantes per fer que és allò de per quina comencem.
Yeah.
Bé, sé que nosaltres començarem a fer vacances aviat.
De la tertúlia avui ja començareu a fer vacances.
Juan, mig minut.
Vinga, jo no crec que sigui això la solució per a crear més lloc de treball. No crec que per aquí sortís la cosa. Ojalá, però no ho crec. A lo que sí, bueno, pues a la gent que està treballant amb aquesta empresa tindrà una vida millor. Tindrà un cap de setmana millor, un fin de millor, que podrà fer més coses. Però no crec que degut també al sistema que tenim de les empreses, que vosaltres dieu la petita i mitjana, de que no ho sé.
Ho hem de deixar, Juan.
Bueno,
que no ens queda temps. Un plaer.
Bones vacances.
Que tingueu molt bon estiu. Gràcies, Juan, Òscar, Antoni.
Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el pot hablaba.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez. El rebrot de Covid que està vivint Catalunya també s'està notant al Prat, amb 17 persones de la ciutat que estan ingressades als hospitals per aquesta malaltia. Tot plegat mentre el risc de rebrot s'ha multiplicat per 10 respecte a les dades que hi havia de contagi abans de la revetlla de Sant Joan, especialment entre la gent jove. Tanmateix, l'índex de transmissió s'està reduint i ja ha passat d'una RT de 3,3 a principis de juliol a 1,6 fa pocs dies. El procés de vacunació, mentrestant, contra la Covid-19 avança a bon ritme, amb prop de 40.000 persones amb la primera dosi i gairebé 30.000 amb la pauta completada al Prat, és a dir, la meitat de la població. El Prat s'ha convertit en la primera ciutat amb aeroport amb tràmits simplificats per instal·lar plaques fotovoltaiques. És el resultat d'un acord entre l'Ajuntament i l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que s'ha traduït en l'ordenança municipal d'autoconsum amb energia fotovoltaica aprovada al ple municipal del passat mes de maig. Es tracta d'una regulació que permetrà el desenvolupament d'un model d'energia neta, sostenible i democràtica, una iniciativa amb què es vol agilitzar la tramitació burocràtica en aquest sentit, alhora que s'impulsa aquesta nova tecnologia amb bonificacions fiscals. Escoltem la tècnica d'energia i de canvi climàtic, Susana Laredo.
A nivell de